Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Encara que també saben que poden provocar víctimes i no sabem realment res sobre on estan aquestes persones. Sí que sabem que, i és una cosa molt curiosa, i és que uns 100 van ser segrestats per Hamas, uns 20 o 30 per Jihad Islàmica, i també unes desenes van ser segrestades al principi per gent palestina de Gaza, que quan les fronteres es van, diríem, quan Hamas va començar la penetració, diríem, la infiltració a les fronteres i no hi havia soldats, palestins de Gaza van entrar a les zones del sud i van agafar israelians, no? Llavors, hores després, Hamas va anar a les cases d'aquesta gent i va agafar els segrestats perquè estiguin sota la seva tutela. I ara mateix parlen d'entre 100 i 200 les persones que es troben a Gaza. Jo m'imagino, la meva opinió és que hi haurà alguna mena d'intercanvi, però no ara no, perquè ni Israel diu que negociarà i Hamas tampoc amb els bombardejos massius que hi ha a la franja de Gaza. Llavors és un problema que més enllà del drama humà, és un problema que pot perpetua aquest conflicte entre Israel i Gaza, perquè imagina't que acaba el conflicte, acaba la guerra d'aquí un mes o d'aquí unes setmanes i encara continuen els hostatges. Llavors continuarà la tensió, continuaran les converses, serà una cosa molt complicada.
Salem Ergui, corresponsal de RAC1, Israel, moltíssimes gràcies per la feina. Doncs continuem escoltant. Qualsevol novetat que tinguis, ja saps, ens demanes pas i entres a l'antena, tota teva.
Vale, adéu.
Gràcies, Sal. Neus Tomàs, Pere Mas i David Fernández. Neus.
És que no sé molt bé per on començar.
Ja.
Saps què passa? Que parlem de les xifres. No vull fer un discurs demagog. No, jo no sóc un expert en conflicte internacional. He llegit molt i en sé molt poc. I per tant tinc més preguntes que respostes, com sempre, no? Ara parlava el vostre corresponsal, que per cert ho informa molt bé, i per tant des d'aquí l'agraïment. 1.200 palestins morts en 6 dies, 1.300 a Israel, més el miler de Hamas, no? Bé, això doncs anirà creixent. Però crec que són tan importants aquestes xifres, molt importantíssimes, com saber les que hi ha hagut fins ara, per entendre una mica el que ha passat. Jo no, com que suposo que sortirà la pregunta de si Hamas és terrorisme, el que va, per mi sí és terrorisme, no tinc cap dubte, de la mateixa manera que crec que Israel fa dècades que comet crims de guerra, que es no reconeix ni respecta cap de les resolucions de Nacions Unides, per tant un estat que no reconeix la legalitat internacional no mereix el nom d'estat de dret, i de la mateixa manera que crec que s'ha dit moltes vegades però s'ha de recordar la situació denunciada per Amnistia i altres ONGs de com està Gaza, i no només Gaza, per exemple parlem de Gaza i es fa aquesta comparació de la densitat tan bèstia que hi ha, però és Gaza, però també és la zona de Cisjordània, és a dir, no és només la franja. Dit això, l'atac de Hamas, que va ser molt bèstia, perquè en un sol dia es van matar 220 israelis, per tant el triple del que s'havia matat en 12 anys. Però és que en aquella mateixa època, segons les dades oficials, que probablement són més, 5.600 palestins havien mort a mans d'atacs israelis. Ho dic perquè pot ser xifres marejants, però sí que ens ajuden a entendre una mica on estava la cosa fins ara. A mi, coses que m'interessen, o sigui, m'interessa molt, però coses que no sabem cap on aniran i sí que crec que poden condicionar una mica el que passi. Una, citava el paper de Qatar. Qatar, per exemple, financia hospitals a la zona de la franja, és a dir, a la franja de Gaza hi ha per exemple un hospital que està especialitzat en mutilacions, perquè allà cada setmana, cada dia hi ha gent que perd cames, braços, i per tant hi ha un hospital que es dedica bàsicament a això, Metges formats allà i metges formats a altres llocs que han tornat, i això ho financia Qatar. Per tant, és important el paper que pugui tenir Qatar, el que pugui tenir Turquia, el que pugui tenir Egipte. Crec que la solució probablement, no sé si vindrà des d'allà, però no, tinc potser una mica més d'esperança per allà que per als Estats Units, perquè per als Estats Units Israel no és un tema de política exterior, és un tema de política interior. Per ells, per Biden, però per Trump, per tots, no és, no, és la, o sigui, l'has de pensar com que ells no estan pensant només en geopolítica, sinó en una política en clau interna, més allà del poder que pugui tenir, que tenen els lobbies jueus allà. I després hi ha una altra cosa que m'interessa molt, i és jo crec que es fa un flac favor quan s'identifica Israel, o el govern d'Israel, i en especial aquest govern d'extrema dreta de Netanyahu, amb la població d'Israel. I no anirem al tòpic de Tel Aviv no Jerusalem, que no ho és, sinó que hi ha hagut molta gent durant aquests últims anys que són jueus i que s'han posicionat molt en contra de com estava actuant el govern de Netanyahu. I
ho han fet ara, també.
I que ho estan fent ara. I, per tant, a mi aquest cert reduccionisme de tractar tota la població que viu a Israel, que a més és molt diversa, com si fossin tots seguidors de Netanyahu, o fossin tots extremistes, doncs crec que és injust. És injust, i per tant, amb això que dius de la favor en contra, doncs jo crec que hi ha algunes coses que està bé que es reconeguin, perquè és que si no estem fent un retrat, crec que falsejat. I després una altra cosa, és a dir, que se'ls digui a la gent de Gaza, no, heu de sortir per on han de sortir? Sí. No poden sortir, és a dir, no tenen aigua, no tenen llum. Et dic una cosa, que fa molt temps que n'hi ha molts que no tenien ni aigua ni llum. Ara no tenen ni un sostre. La FAO, escoltava l'altre dia, que diu que té menjar com a màxim de reserves per una setmana, 10 dies. No, és d'una hipocresia brutal dir-los que han de sortir, perquè no poden sortir. I a més, Egipte, de moment, no els ha donat tampoc l'única sortida que podria tenir física.
O el mar, o Egipte, o Israel. Per tant, no, i precisament sobre això, Neus, és que ara m'has fet pensar en un article que no recordo qui el va escriure, i demano disculpes, però una de les reflexions que feia era precisament aquesta que tu comentaves, que parlem d'Israel o Hamas, i oblidem, o d'Israel i Palestina, i tot sovint oblidem que, al final, en gran part, sota les bombes, qui hi ha és el poble d'Israel i el poble de Palestina, no Hamas i l'estat d'Israel. Vull dir que al final qui acaba rebent, com sempre diem, és la població.
I que tant civils són uns com els altres, perquè a vegades sembla que és que només siguin civils junts. El que passa és que durant molt temps, fins i tot, quan hi ha hagut concentracions durant aquests anys, fins i tot concentracions mixtes, demanant una resolució que no fos mantenir aquest statu quo que vulnerava drets fonamentals d'una població, la resposta d'Israel sempre ha sigut la mateixa, i és trepitjar-los. Llavors, evidentment, experts internacionals hi haurà al món que tindran solucions, però crec que dient, hi ha gent que va al 48, hi ha gent que va després, és a dir, bueno, podem anar-hi a la història, però sí que és veritat que això no comença el dissabte. Crec que això és important.
Pere i David, us demano, sempre que sigui possible, el màxim possible, concisió, perquè, a més, bueno, ara estava fent el càlcul i tenim tanta publicitat que crec que podríem acabar el programa a les 6 de la tarda, però tinc moltes ganes d'escoltar-vos també, per tant, endavant, però això, sí. Com més de cara a barraca anem, millor. Sí, Pere i...
És que he anat apuntant coses mentre anava...
Pràcticament parlant. Un full sencer t'he apuntat jo, Pere.
Primer, la constatació del que hi ha a la Neus, del camp de mines, que representa posar-se a parlar d'aquest tema. Des d'aquí, des de la comunitat d'un estudi del primer món, etcètera, etcètera, etcètera. Per exemple, quan tu ara parlaves dels 5.600 palestins morts, segur que hi ha algú ja està pensant, mira, veus, ara està justificant l'atac de Hamas. A veure, jo crec que l'atac de Hamas és absolutament injustificable des de cap punt de vista. A tots se l'ha comparat molt amb l'11 de setembre, l'11S nord-americà, i efectivament crec que té característiques molt similars del punt de vista de la magnitud, xifres de morts, de la capacitat operativa sorpresiva, és a dir, ningú s'esperava que algú fes servir un avió contra un edifici com si fos un míssil, i ningú s'esperava aquesta mena dels tios de les excavadores, dels altres del parapent, de tot aquest invent que des d'un punt de vista logístic i de atac simultani es va organitzar. Hi ha hagut un esforç imaginatiu, que ningú entengui malament, per fer un atemptat terrorista molt bèstia, molt sanguinari, molt degradant, que busqués provocar... Perdó. Disculpeu. Que busqués provocar una resposta molt bèstia, perquè, clar, el tema és quina és la intencionalitat de Hamas al fer aquest atemptat. I també, igual que va passar amb l'11 de setembre... Ai, perdoneu un segon,
Treu això, Pere.
La meva mort és qüestió de minuts, ja. Doncs, igual que va passar amb l'11 de setembre... Va canviar la nostra manera de veure el món. Va canviar la manera de volar, va servir perquè es comencessin a atacar països com Afganistan i provocar un seguit de guerres amb una mena d'excusa, sí, clar, allà es va gestar l'atemptat, però al final, de què ha servit tota la represàlia posterior a l'11S? Amb què ha millorat el món des d'un punt de vista de seguretat i d'estabilitat regional, etcètera, etcètera, etcètera? Aleshores, també hi ha una cosa que, sense que soni malament, s'ha de dir. No podem equiparar el comportament d'uns terroristes que maten gent, que desmembren, que decapiten, que vexen, el que sigui, amb el que hauria de ser un comportament homologable d'un estat democràtic. O sigui, justament la diferència entre un terrorista i un estat democràtic, amb els seus possibles excessos, diguis Gal a Espanya, diguis soldats israelians trencant braços contra la gent que llançava pedres als anys 70 o 80, imatges que van colpir mig món... O sigui, se suposa que la diferència entre els dolents i els bons, perdoneu aquesta simplificació, és que els dolents fan un seguit de coses que els bons no poden fer. I en aquest cas hi ha un estat, efectivament amb l'empara dels Estats Units, sinó de què podrien fer...
I no, no només, l'empara, perquè la Unió Europea...
Però en cas dels Estats Units, per exemple, ja avui explicava a la ràdio, hi ha un acord d'Obama de 3.000 milions i pico d'euros, perdó, dòlars anuals d'ajuda militar. 3.000 milions fins al 26 o 27 o 28, no recordo, ho hem sentit aquesta ràdio aquest matí. Aleshores, jo formularia tres preguntes a les quals donaré la resposta, que és, què pot fer ara Israel? La invasió terrestre és la solució a això? És bastant previsible, no? O sigui, quan Putin va posar 100.000 soldats a la frontera amb Ucraïna, deia, no envairà. Bueno, doncs sí, envairà, perquè si els fots allà al costat de la frontera, per alguna qüestió és, si mobilitzes els reservistes i poses 300.000 tios, no crec que sigui només per intimidar, sinó perquè efectivament t'has plantejat una acció armada. De què servirà? Quin resultat obtindrà? Serà Israel un lloc més segur? De matar gent. De matar encara més gent. Molt bé, ull per ull, no? Fins que es quedem tots
sols. Tancaràs Hezbollah i tindràs molt més complicat.
I per què es fa això? Doncs hi ha una part molt important de clau interna. D'un govern que els seus serveis secrets han fallat, d'un govern extremista d'ultradreta que no ha aconseguit fer un govern de concentració ni davant de l'eventualitat d'una guerra, i amb un senyor, efectivament, secretari d'Estat, que ha aterrat, no sé si ha aterrat a Tel Aviv o a Jerusalem, però que o està a punt d'aterrar-hi, que suposo que ve marcant una mica els límits, de dir fins aquí es pot arribar. Perquè tampoc tot valdrà aquí, però què pots fer contra aquesta gent? Començar-ne a matar, mates 1.000, mates 2.000, mates 5.000? I un últim apunt. Quan en un territori no hi ha ni llum, ni aigua, ni tot això, també es dificulta la feina als periodistes. Per tant, també es dificulta explicar què passa sobre el terreny.
David.
Respiro. Jo, la primera cosa que faré és... És molt difícil, comparteixo. El punt de partida amb el Pere és semblant. En societats hiperpolaritzades, treure aquest tema és... Però jo crec que primer faria un matís, que crec que l'acció de Hamas, més que terrorisme, crec que en dret internacional són crims de guerra. Tant crim de guerra com que ell matessin un ginecòleg de Nacions Unides les bombes israelianes, o que matessin 5 persones de la Creu Roja, no? de la mitja lluna de la Creu Roja. Aleshores, sí, és un conflicte ple d'asimetries. Jo crec que l'espiral infinita de la violència és com hem arribat aquí, i neix d'una radical desesperació. Però a vegades, quan hi ha conflictes tan polaritzats, des de la setmana passada és millor travessar les línies, no? I jo m'aniré a dues persones. Curiosament, abans també parlàvem amb el Pere. amb la Mia Yalon, que just divendres passat la Vanguardia l'entrevistava, i deia, no tindrem seguretat.
Magnífica entrevista.
Fins que ells tinguin esperança. Jo recomano la sèrie, tot i que, no? La sèrie no, la pel·lícula, que es diu The Gatekeepers, sobre els últims 5 responsables del Shin Bet, i l'altre és el Gideon Levy, que és un dels les periodistes més de referència de Haaretz, que ha fet un article duríssim en la premsa israeliana dient que estan pagant el preu de la seva arrogància, no? I de creure en una seguretat infinita, també simètric, perquè un dels exèrcits més forts del món amb la tecnologia punta que es porta donant, veu com amb unes bicicletes i una excavadora, no?, els milions que havien posat. Sara John Berger va escriure fa molts anys, molts, masses anys, que Gaza era la presó a cel obert més gran del món, amb un 70% en situació de pobresa, i això, tot això neix de la desesperança i la desesperació més radical. Ho dic perquè el joc semiòtic de dir terrorisme i equiparar-ho a l'11, no? Si això és una guerra, són crims de guerra, que és igual de greu, eh? No baixa ni un gram la crueltat, el dolor, que no coneix bàndols, no? I jo crec que sí, estic fins i tot d'acord, fins i tot vaig llegir l'article del Joan B. Culla, que també és cierto, un dels grans defensors, no?, de l'estat d'Israel, amb una societat també com la nostra polaritzada, on tenim molta gent, o gent molt, amb molt poder, molt a favor de l'estat d'Israel, i també molta solidaritat amb la causa palestina, que a mi m'ha marcat des de l'adolescència, des de que veia la intifada, les mateixes imatges, però clar, i què ha passat a Oslo 1 i a Oslo 2, no? I qui va impulsar Hamas en el seu moment, els 80, per no negociar amb Arafat, amb l'OAP o amb el Fatah, no? Uh-huh. Aleshores, en el pitjor dels escenaris possibles. En el pitjor, o sigui, jo no sé què passarà. Jo estic convençut que Netanyahu és capaç de fer una invasió terrestre parcial. I, no? I què més, no? Aleshores, el que no veiem sempre són els intents negociadors, però en la simetria, i jo crec que en el cinisme del poder també, Mustafa Barghouti, que és pacifista, sempre ha criticat la radical complicitat d'Occident amb l'ocupació israeliana, no? I amb els crims també que ha comès Israel, i ho sento molt, no hi ha estat democràtic que cometi crims, si són crims, són crims, i per tant decau la condició democràtica, no interna de la ciutat, perquè jo estic molt a favor amb les complexitats de molts jueus que fa molt de temps que aixequen la veu dient, sí, no, les possibilitats d'Oslo 1 i d'Oslo 2, però l'intent d'Oslo 1 i d'Oslo 2, la norma Edward Said, que era la veu de la Palestina fònica, que era la Nord-Amèrica, que té un llibre que jo recomano, que es diu Fora de lloc, que és la seva biografia, ell ho va dir, però amb dolor va dir, Oslo 1 i Oslo 2 fracassarà, i malauradament el Joan Roura ho recordava l'altre dia, està passant exactament el que passarà: més ocupacions, més assentaments, més bombardejos, més anaccions, no? Sí, però... això no s'oblida, i després òbviament tenim una situació interna més desesperació, o sigui, Jordània, amb una ANP desautoritzada, autodesautoritzada, corrupta, que també, dèiem, al nord, no? Però també, si Jordània, la gent jove, hi ha una generació desesperada, que, en fi, pensa que l'únic lloc que anomena pàtria sigui la mort, entrem en un nihilisme que jo no sé on ens portarà. Per tant, jo crec que sí, el Joan B. Culla deia pitjor que el Yom Kippur, des del punt de vista de la societat, no?, de l'estat psicològic de la societat israelià, és obvi, vull dir, no?, allò, la fona de David, la cúpula de ferro, tot això ha caigut, però ha caigut en una precarietat asimètrica bestial, vull dir que la gent... Aleshores, en fi, jo també tinc un record, quan parlem de societats democràtiques, que a mi em va impactar molt, és a dir, avui estem parlant d'un número incalculable, dic incalculable en termes morals, de morts, però el 2014, l'últim bombardeig massiu sobre Gaza, van morir 2.200 persones, 532 nens, no sé com hem de qualificar, no sé com s'ha de qualificar això, si utilitzem, intentem equiparar les paraules, però jo tinc una imatge esfereïdora des d'Esredert, de gent sortint al carrer, a les terrasses de les muntanyes, servint gintònics i celebrant els bombardejos de la franja de Gaza. No sé quina societat, no?, pot celebrar aquestes coses, però també reconec que és l'espiral de la guerra, sí, que el primer és la deshumanització
com de aquests nens que han vist pel carrer celebrant el bombardeig, tot el bombardeig, sí, sí. Que dius, no, nens de 14-15 anys que surten, que no saben que estan celebrant,
l'espiral és que
Netanyahu,
que això unificarà encara més els israelians contra els palestins, no. I això unificarà encara més els palestins contra els israelians,
i això és l'espiral de la guerra. Tens un ministre de defensa parlant d'animals, és a dir, ja no és la deshumanització per la via dels fets, que és evident, sinó és la deshumanització explícita, no? I és veritat que per aquesta potser no tens resposta, no, Pere, però quan Netanyahu diu no, això ja és la definitiva, no? D'aquí ja els destrosso.
Canviarem el mapa.
Arrasarem Gaza, ho porten fet des del 48, clar, perdó, eh? Arrasar Gaza ho porten fet.
La qüestió és a dir, en quin moment, no? Quants morts estan disposats a posar per intentar, doncs, no sé, quin tipus de mediació, no sé si és, com deies tu, a través del secretari d'Estat dels Estats Units o a través de la part del món àrab que...
Qatar, Turquia.
Clar, que està disposada a parlar. Després, també és veritat que hi havia... en el món àrab no tothom ho veu igual. Hi ha gent que està disposat a tenir un reconeixement respecte a Israel que altres no estan disposats. Per tant, la qüestió és quants morts estan disposats a acceptar per parar.
I una cosa de la geopolítica local, eh? Dictadures, jihadisme, geopolítica, no? Mentrestant també que aprofiten el senyor Erdogan, membre de l'OTAN, està aprofitant aquests dies per bombardejar el nord de Síria i bombardejar els kurds de Rojava aquí, no? Que tot és l'horror de la guerra, eh? però pretendre, jo que sempre m'ha sorprès molt i que sempre m'ha indignat i potser font de debat és aquesta mirada, no? Quan costa que es condemnin, no? les repressions, els crims de guerra d'Israel, perquè Occident mai ho fa. I una cosa que jo vaig aprendre al principi de tot i serveix per l'antisemitisme, que és un problema i ha sigut un denominador comú a Europa: els jueus els vam fer europeus el dia que els vam expulsar. És a dir, quan van constituir l'estat d'Israel, aleshores van dir que eren europeus, no? O sigui, el cinisme majúscul, tu t'agafes tot, eh? Tota la història filosòfica europea i l'antisemitisme, que és salvatge i és brutal, no? Doncs existeix, però la hipocresia europea, perquè hi ha una empresa colonial europea que forma part d'això i del naixement, perquè era una colònia britànica, el Pla Balfour del 1905, és impossible... En els 30 minuts hem dit coses molt interessants, però és impossible, jo em nego, o sigui, desisteixo, dimiteixo, perquè em sembla que és un tema... I sabeu que jo sempre vull dir que la causa palestina marca la meva vida. Per què? Perquè tinc un veí al barri que es diu Salah Jamal, que és metge, que ha sigut professor a la Universitat de Vic, que quan m'explicava que a casa seva no existia... com vaig a sentir, no? I la primera carta de l'alcalde de Jerusalem l'any 1917 al Theodor Herzl, diuen: escolti'm, que aquí hi ha una comunitat local, una comunitat indígena que té intenció de que això continuï sent casa seva, no? I no sé com acabarà. El Yom Kippur, el de Meyer, no? Dels tres dies va haver de dimitir. Vull dir que també com acabarà en un context, que ho diu el mateix Joan Becuya, del govern, no? més d'extrema dreta que ha tingut, nefast, com ho qualifica, perquè és una cosa que en meteorologia es diu sismogènesi complementària, que és quan dues coses xoquen i comencen a fer una espiral mútua, doncs... i és infinita. Saps qui posa no ho sé, no tinc ni idea. Vull dir, jo no tinc ni idea, sé que parlen de Turquia, que està fent la mediació amb el tema dels hostatges, que és una qüestió que, perdó, que per un soldat ara fa, crec que fa 15 anys, van alliberar 1.000 presoners. És a dir, agafen molt a una societat israelià que hi ha un abans i un després del 7 d'octubre de l'any 2023.
Precisament, sobre hostatges, notícia de fa pocs minuts. A Twitter ha fet una piulada el ministre israelià d'Infraestructures, Energia i Aigua, que es pregunta a si mateix, diu: ajuda humanitària a Gaza? I ell mateix respon: no s'engegarà cap interruptor elèctric, no s'obrirà cap canonada d'aigua i no entrarà cap camió de combustible fins que els segrestats israelians no tornin a casa. És a dir, en certa manera, que Israel condiciona la fi del setge a l'alliberament d'hostatges que va fer dissabte Hamas.
Mireu el dret internacional, que significa un setge d'aigua, d'aliments i de tot a la població civil no combatent, i també està qualificat com a crim.
Em perdó per la comparació, és com quan passa una cosa en una classe i tota la classe està castigada fins que no surti un nen que ho ha fet. És un cas diferent, però estem davant d'això. No, només un apunt pel que deies. M'has fet pensar, quan mencionaves Oslo, que l'any 95, quan van matar Isaac Rabin, el que era primer ministre, que en aquell moment primer es pensava: hòstia, l'ha matat els palestins, quin merder que hi haurà ara. No, el va matar un radical ultraortodox. En aquell moment, quan se'l va enterrar i tot això, un funeral on hi va anar el Yasser Arafat, sí, on hi havia el rei Carles. Sí, efectivament, però bueno, hi havia hi va anar per feina, allò. Hi havia el rei Carles d'Anglaterra, hi havia Bill Clinton, hi havia el rei Hussein de Jordània, i tothom es va conjurar perquè no descarrilés el procés de pau d'Oslo, que anava una mica amb la idea aquesta de pau, canvi de territori, o territori de canvi de pau. Digue-li com vulguis. Bé, el resultat, quan deies que hi ha aquests dos mons polaritzats, és, han passat, que han passat 28 anys i estem igual o pitjor. Fins i tot podries arribar a dir, és que potser això no té solució. Ara vindran estudiosos de la pau i diran, no, si tots els conflictes tenen solució, no, deu estar estudiat, etc. Però potser és com l'oli i l'aigua, que són immiscibles i que per molt que remenis no es poden barrejar de cap de les maneres. No dic que sigui aquest el cas, però veient com està alineat el planeta, les conseqüències que té, de tota mena, sobre el conflicte regional, Iran, Aràbia Saudita, la pau, tot això, potser és que això no té solució.
Són les 10 i 25.
El silenci
25.
És eloqüent. El silenci és eloqüent. Silenci jo vaig aprendre un concepte d'un poeta també nacional palestí, Mahmoud Darwish, el concepte de carreró sense sortida. És a dir,
no, potser Vicenç Vives vindria i diria, escolta, hi ha aquesta possibilitat.
Jo continuo sent partidari d'un sol estat divers o dos estats i una capital. Vull dir, crec que allò està escrit.
10 i 25, està clar que en els dies que venen n'haurem de continuar parlant molt, i en parlarem molt d'Israel, de Palestina, de Hamas, de tot el que està passant al Pròxim Orient, a la Franja de Gaza, etc, etc, i n'estarem, i com sempre, com estem aquí des del primer dia amb el Salem Ergui de corresponsal, doncs tot RAC1 estarà molt pendent del seguiment.
Ara, quan feia les recomanacions, aquests dies ha sortit, i jo la recomano, una sèrie, si algú no l'ha vist, que es diu Fauda, que en àrab és caos.
Això hauríem de fer un dia, de fet, ho estem pensant. Ahir sortia a la reunió amb l'equip del programa, després a les 12, quan ens trobem després de cada programa, vam dir, hem de fer recomanacions, allò, ben fetes, amb gent que en sàpiga i que domini.
No, Pere Solà.
Correcte, de sèries,
sí, n'hi ha moltíssim,
pel·lis,
sí,
llibres. I llibres. També mira, de gent que li hagi picat ara el cuquet. Doncs mira, el conflicte Israel, Palestina...
I llibres, ja que biblioteques.cat ha piulat 20 llibres, els podria recomanar també en català.
Doncs ja que ho fem.
El recopilarem tots i farem recomanacions. Deia aquesta només un apunt, perquè jo la vaig veure fa temps... quan deies, no, que ha fallat, no, en els serveis secrets i l'especulació aquesta de si Egipte els va avisar i no van fer cas. Però fins i tot en els que estan més implicats en el conflicte, Fauda va d'una unitat d'èlit secreta del Mossad, no, per entendre'ns. Però fins i tot els que estan més implicats, és a dir, els que estan en el combat, fins i tot allà veus com estan devinculats fins i tot emocionalment quan estan gairebé matant-se a diari. Per tant, la recomano per entendre una mica com funcionen a nivell logístic, però també a nivell emocional, com fins i tot aquests moments tan complicats de conflicte real, doncs estan obligats moltes vegades a entendre's, encara que no vulguin.
Pots repetir el títol, Neus?
Fauda.
Sí, la fan Amazon Prime, jo crec.
Hi ha una neurona millà i també que serveix per fer-nos reflexió cadascun nosaltres quan tornem a casa nostra, que és com portem, o porta molta gent defensant fa un any i mig, el dret a Ucraïna a defensar-se d'una ocupació. No? I resulta...
Doncs, Pere, molt
breu, que és una recomanació que també parla del factor personal del conflicte. Ara veureu on vull anar a parar. De la mateixa manera que es parlava d'Aznar i la actitud de vendetta després d'haver estat víctima d'un atemptat en el que no va morir perquè un paio va apretar el botó un pèl més tard o més d'hora del previst, hi ha una pel·lícula que es diu Operació Entebbe, que parla d'un segrest que va haver-hi d'un avió d'Air France quan hi havia molts israelians al seu interior i que va aterrar a Entebbe, que és la capital d'Uganda, si no m'equivoco, i allà va començar una negociació on hi havia la complicitat del govern d'Uganda. Com que són fets que van passar el 76, dono per fet que la gent sap com acaba la pel·lícula. Mm. Aleshores, aquí, aquesta pel·lícula té dues coses molt interessants. Una
ràpid, operació... Per favor, tu, ràpid. Si
una pensem. Operació magistral d'Israel per alliberar aquesta gent a distància. I una conclusió. Quan s'acaba la pel·lícula, hi ha diverses baixes, es salven majoria els hostatges, ja aviso, però hi mora un tinent coronel que es diu Jonathan Netanyahu. I explica els crèdits de la pel·lícula que arran d'aquest fet el seu germà es va ficar en política. És a dir, Benjamin Netanyahu, que no seria un exemple de pacifista, es posa en política doncs al 76 perquè el seu germà, tinent coronel Jonathan Netanyahu, únic soldat mort que va rescatar, això hi ha una pel·lícula, vull dir que ho podeu mirar, hi ha diversa documentació, mora. Per tant, la teva actitud davant del conflicte potser està molt determinada també per aquest factor personal.
Recordo el títol, Pere, perquè no l'hagi pogut enganxar.
Operació NTV.
Operació
que està, crec, a Netflix, TV. I no sé si és pròpia de Netflix o es va estrenar al cinema. Jo crec que l'han fet per la televisió.
La sèrie aquesta està a Netflix.
Menys d'un minut i arribarem a 11:15. Deixeu-me fer una pausa per la publicitat i quan tornem traurem ja el cap a Madrid, perquè veiem a la tele que ja comença a haver-hi moviment al voltant amb l'escenari de les autoritats per la desfilada del 12 d'octubre i aquesta més que previsible esbroncada dura i sonora a Pedro Sánchez i aquest intent de demostrar múscul territorial que pugui fer Alberto Núñez Feijóo aprofitant la festivitat del Dia de la Hispanitat i de la desfilada a Madrid. Clavats 11:15, fem una petita pausa de publicitat i tornem, i això, traiem el cap a Madrid.
RAC 1. Ja estalviava amb tu? Ara Carrefour i Carrefour Ponés, les cuixes de pollastre Carrefour, format estalvi per només 2,99 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Kia, Kia, vull un Kia.
Deixa de somiar i aprofita els grans descomptes de Kia Quadis AR Motors. Fins al 23 d'octubre, aprova't a les nostres botigues del Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat i emporta't el teu nou Kia híbrid o elèctric al millor preu i amb 7 anys de garantia. Els somnis es fan realitat a Kia Quadis AR Motors.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC 1.
Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar,
passejant el gos,
si simplement t'agrada matinar,
fent voltes al llit,
siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC 1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
RAC 1.
Tots som 1.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Hola, família. Estic molt content de presentar-vos la meva crema d'avellana i xocolata. Quin cacau. És una recepta increïble, feta amb el cor, i que espero que la disfruteu en família. És especial per canalla, jovent o pels més grandets. Tant se val si ho unteu a sobre d'una torrada de pa de pagès, com de brioix o com m'agrada a mi, a cullerades. Farà que us torneu bojos. La trobareu a Manlleu Origen, Bon Preu Esclat o a la meva web canjovany.com.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Bonita playa, ¿verdad?
Sí, y además, segura.
¿A qué te refieres?
Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas.
A ver, explícame eso.
Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo.
Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas.
Así es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros.
Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
BP ara és estalviar fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
I tens molt a fer. Podràs visitar la Fira Ramadera, el Mercat de Productors i l'Espai de Tast, la Fira del Vehicle d'Ocasió, la Fira del Dibuix i l'Espai d'Eficiència Energètica i Energies Renovables.
I podràs participar en un escape room al carrer i en més de 80 activitats per tota la família que t'esperen al centre de la ciutat. El 14 i 15 d'octubre, vine a la Fira de Sant Lluc d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En una cursa, els 5 primers passos són els de la il·lusió i els últims 5, els de l'emoció. Vine i corre amb Fiat, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
Fiat Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem aquest diumenge a Salou.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas. Alan Llepoll, Tian Riba.
Passen 8 minuts de 2:15 del matí. Un segon abans d'anar a Madrid. Deixeu-me abans passar pel RAC. amb dues Cs, perquè aquesta hora ja hi comença. Com era previsible haver complicacions en aquesta segona part de l'operació sortida pel pont, està en aquests moments especialment complicada la situació a la de sempre, la P7. Bernat Pareja, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, com bé deies, comencen les retencions a l'AP7 en aquest segon dia d'operació sortida. Ja hi ha 10 quilòmetres de marxa lenta intermitent entre Sant Andreu de la Barca i Gelida, sentit sud, amb el punt més congestionat a Castellbisbal per culpa d'un accident que ha obligat a tallar un carril. 8 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès, sentit Girona, i 5 quilòmetres entre Cardedeu i Llinars del Vallès de congestió també en sentit nord. Pel que fa a les rondes de Barcelona, retencions en la sortida de la ciutat a la Ronda de Dalt, des de la Vall d'Hebron fins al nus de la Trinitat. La resta de la ronda a dalt i tota la ronda litoral circula amb fluïdesa a aquesta hora. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat. Doncs això, comença a haver-hi ja complicacions a 10:40 del matí en aquesta segona part de l'operació sortida del pont. Ara sí, anem a treure el cap a Madrid. I escolteu, recordem que a les 11 començarà aquesta desfilada militar del 12 d'octubre amb la cabra i totes aquestes coses, i de seguida ara aquí al Món Arracó, edició especial de Madrid DF amb Pablo Iglesias, Enric Juliana, Anton Losada. Però abans, allà hi tenim, com sempre, el rovell de l'ou, l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què? Ja, bueno, ja veiem a la tele que l'ambient hi ha ambientillo, ja entenc que Pedro Sánchez sí. No hi és encara, però ja és pràcticament tothom, no?
No encara, queden 20 minuts perquè arrenqui aquesta desfilada militar. Arrenca a les 11 amb l'arribada dels Reis d'Espanya en punt, i a priori una mica abans Pedro Sánchez. Diem a priori perquè recordeu l'any passat el president espanyol que va fer esperar un parell de minuts a Felip VI per evitar, justament, deien les males llengües, per evitar les xiulades. I justament les xiulades, aquest xiulòmetre que diu el Basté, serà clau en aquest 12 d'octubre contra Sánchez. Què passa? Que aquest any la tribuna d'autoritats està un pèl més avall, a la font de Neptú, a tocar del Congrés, a pocs metres del Congrés, i el públic queda un pèl més allunyat. Per tant, veurem si des d'aquí, quan arribi Pedro Sánchez, presumiblement se senten aquests xiulets contra ell, contra el seu govern, que de fet ja hem sentit algunes xiulades quan han arribat alguns líders polítics, alguns líders sobretot socialistes. Veurem ara, quan arribi Pedro Sánchez, d'aquí a uns 20 minutets, a veure quina és la reacció del públic, que queda més lluny de l'habitual, però que ja ronda per aquí.
Qui ha arribat ara, Arnau, és Alberto Núñez Feijóo. Entenc que, sí. En aquest cas, cap xiulet, no?
No, ni un. De fet, això ha coincidit fa uns segons amb el minut de silenci per les víctimes caigudes a l'exèrcit d'Espanya. Per tant, era estrany, suposo que coincidís amb alguna xiulada. Sí que veiem una imatge curiosa, per cert, a una de les tribunes d'autoritats, és Santiago Abascal, Patxi López i Cuca Gamarra, sí. Costat per costat, fent la petar sense massa problema. Per tant, aquests dies de celebració això, del 12 d'octubre, que les batalles polítiques, com a mínim pel que fa als líders, queden una mica de banda.
Tot aquest múscul territorial que volia mostrar avui Alberto Núñez Feijóo acompanyant-se dels presidents autonòmics, entre els quals doncs, Juanma Moreno i Isabel Díaz Ayuso, aquests presidents on se situen? Aquí la tribuna també, però més enrere, o on estan exactament?
Hi ha una tribuna just al costat de la tribuna reial, on hi haurà part del govern espanyol i els Reis d'Espanya. Hi ha una tribuna d'autoritats polítiques, on, això ara us dèiem, veiem a Santiago Abascal, veiem a Cuca Gamarra, veiem a Patxi López, i a l'altra banda, a la dreta de les imatges de televisió, per entendre'ns, a la dreta de la tribuna reial, hi hauran els líders polítics, com per exemple presidents autonòmics, és a dir, els presidents autonòmics del PP, sobretot, que són els que vindran, alguns socialistes. No hi seran a aquesta tribuna ni Pere Aragonès ni el Lenda Caribasc. Per tant, els 8, 9 o fins i tot 10, diria, presidents autonòmics del PP que venen avui aquí, estaran en aquesta tribuna del costat de la principal.
Perfecte, això és el que està passant ara pràcticament a 11:45 del matí, queden 3 minutets mal comptats. Ara, Arnau, tornarem a connectar amb tu també quan saludem ara aquí en directe al Pablo Iglesias, l'Enric Juliana i l'Anton Losada. Fins ara, Arnau.
Molt bé, fins ara.
Tian, tot a punt?
Sí, no,
tot a punt? Vinga, som-hi, doncs.
A veure... Bueno, a veure si aquests que venen ara, que has anunciat, superen això. Hannah Arendt, Roberto Bolaño, George Brassens, Extremoduro, Santiago Albarrico, Fray Bartolomé de las Casas, Manuel Vázquez Montalbán, Carot Rovira, Paco Ibáñez, Hilde Viedma, Freud, Lacan, Gideon Levy, John Berger, Joan Beculla, Amy Ayalon, Joan Roura i Mahmoud Darwish. Totes aquestes cites s'han fet avui.
Xupa testa, Juliana.
I quan duíem 5 minuts, duíem, jo crec que ja en duíem 6 o 7. O sigui,
ja us he dit que els bons d'avui éreu vosaltres.
Ja, nivelazo.
Quan ens veu venir, doncs és el que hi ha.
I que tremoli Mònica Usar, perquè el David Fernández ens ha parlat de la sismogènesi complementària, que això ja és...
Però a més, com que això és la ràdio, no ho hem vist, però ens ho ha explicat a més gràficament perquè ho entengués.
Tomàs Molina té els dies comptats. Bé, avui heu vingut un dia festiu o res a celebrar, és igual, tal, però deixa'm dir una cosa, perquè jo crec que és per el que em vaig allunyant del micro, me'n vaig movent. A veure, s'ha d'admetre, heu d'admetre que els pringats de RAC1 n'hi ha dos, principalment.
Que són?
Sale Mergui. Sí, Sale Mergui està pringat molt aquests dies. Això és així. I Josep Ferrer.
Josep Ferrer li encanta.
El senyor Renfe.
Avui és l'home més feliç a la capa de la Terra.
Una cosa, i quan no van els avions i el Josep Ferrer, quan totes les desgràcies se les xupa Josep Ferrer. I acabo amb tres frases, una per cadascun dels il·lustres tertulians avui, que són els següents. David Fernández. El DNI també posa que caduca.
Això és així.
Neus Tomàs. Soc viciosa de mena. Això ho has dit, et referies a la feina, a la política. I, Pere Mas, per acabar, la meva mort és qüestió de minuts. S'ha dit literalment.
Sí, sí, David Fernández.
La teva i la meva la podria...
Previsió fallida, afortunadament.
La seva, la del Pere i la meva, serien intercanviables avui, eh? Ell és viciós
ell
de mena,
dir,
també.
Sí. De mena. Vaja, no, bueno, però clar. Tu, metafòricament...
Metafòricament
però
ja parlant. Val.
A veure, abans d'acomiadar-vos, que em diuen que tenim la Polls aquí, que ens ha d'explicar coses.
Home,
què ens explica la Polls?
Està a la discoteca, l'After.
Sí,
ella surt de l'After, la Polls. Polls.
Polls, on ets?
Bon dia, torna la tempesta de Casa Galeroy Merlin. Aprofita per millorar la teva llar per menys del que t'imagines amb els preus més baixos de l'any, com el de l'estufa de pellet Diva, de 9 kW, amb acabat en blanc, amb una capacitat de 13 kg i eficiència energètica A+. Ara per només 599 euros. T'estalvies 250 euros. Compra a leroymerlin.es, a l'aplicació, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix. Una llar es fa.
Esperava que acabés com... Això ho té el Polge, a vegades que no acaba d'acabar...
És que ha tancat la porta de l'altre.
Adéu. David Fernández, Pere Mas, Neus Tomàs, Tian Riba, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Vinga.
Neu en Pau.
Bon dia.
Nosaltres fem una pausa. Fem una petita pausa i quan tornem, Pablo Iglesias, Enric Juliana, Anton Losada, l'Arnau Mañé des de Madrid, per seguir aquesta arribada de Pedro Sánchez i del rei d'Espanya, Felip VI, i d'aquesta més que previsible esbroncada.
I els paracaidistes,
que... I la cabra, i tot, bueno, tot. Ara, de seguida, aquí el món es recorda.
Espanya s'arropa.
La Bea Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no van néixer en aquesta família, però també són la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio E-Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido. Y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
¡Oh!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a Efintec, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a Efintec.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. ¿No los dejas escapar? Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
RAC+1 Podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Sí.
Un poca de sese.
No
sí, de los tríos, un poca.
Ah, un podcast, un podcast.
Que l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast.
Sí, un podcast de ses.
La revolució sexual, es
diu. Esto,
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC+1.
Tots som...
Més 1.
El món a RAC1. Amb Sergi Ambudio.
9 minuts i les 11. Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Enric Juliana, bon dia.
Molt bon dia.
Anton Losada, bon dia, com estàs?
Bons dies.
10.51, anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Estem molt pendents ara. Queden 8 minuts mal comptats perquè comenci puntual la desfilada militar. Per tant, també uns 8 minuts mal comptats perquè arribi el rei d'Espanya. I hem de veure si en queden 8, en queden 7, en queden 7 i mig, en queden 6 perquè arribi Pedro Sánchez. Perquè, Arnau, de moment no ha arribat encara el president del govern.
De moment res de res. Escoltem algunes xiulades que aquí m'haurà d'ajudar una mica amb la televisió perquè tampoc tenim la visió completa del qui està arribant, però sí que veiem algun ministre arribar, hem vist el ministre Escrivà, per exemple, arribar amb alguna xiulada del públic, però més enllà d'això, de moment, a l'espera que arriba Pedro Sánchez i a l'espera que arribi els reis d'Espanya.
Ara mateix qui està saludant els militars són la ministra Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso, president de la Comunitat de Madrid, i l'alcalde de Madrid.
Aquestes autoritats són les que rebran els reis d'Espanya, afegint-li a Pedro Sánchez. Estaran, suposo, drets aquí al costat esperant-los que arribin.
Pablo, quan tu com a president vas va tocar anar a desfilar i vas anar, no?
Era el COVID, entonces me tocó
salvar.
Un desfile. No, se hizo una cosa así como muy pequeñita, como muy descafeinada y no.
¿Pero
pude...
con la cabra o sin la cabra?
Hubo cabra, lo que pasa es que a mí me hacía mucha ilusión, una cosa como pues verlo todo, los paracaidistas, el tal, la cabra, que hubo un año que llamaron Pablo a la cabra en mi honor, que siempre lo agradecí a la Legión Española, pero aquello pues como era COVID pues fue
pero no te pediste cosa, ir con pena. La cabra.
Me hubiera encantado.
Con la cabra.
Los que somos animalistas, además, yo hubiera desfilado con la cabra bien a gusto.
¿Cómo es de la cabra?
La única
any?
Posición que merece la pena. ¿Eh?
¿Cómo se llama Pacoli. La
cabra? No, Pacoli.
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 Pacoli. Pacoli.
Sí. Bueno. Pacoli. La cabra quan surt normalment, Arnau?
Que castizo.
Surt amb la legió, per tant, al mig de la desfilada. No et sabria dir exactament el minut. Tenim la llista aquí, però no et sabria dir.
Pablo, seguro que Pablo lo sabe.
Tengo ni idea.
A veure, ho comentàvem, és veritat que les desfilades del 12 d'octubre, des que Pedro Sánchez és president, s'han convertit en una esbroncada constant any rere any. És veritat que ja passava amb Zapatero, ell havia arribat a parlar de que ja formava part del ritual. Això amb els presidents populars com a mínim no acostuma a passar. No sé si preveus, Enric Juliana, comencem per tu, una esbroncada especialment intensa avui a Pedro Sánchez, tenint en compte tot el que tenim de taló de fons.
Sí, amb gairebé amb tota seguretat serà així, no? Perquè gaire... O sigui, aquí s'està produint un fet bastant significatiu. És a dir, aquestes esbroncades, jo recordo fa 20 anys, el 2004, la primera festa del 12 d'octubre que jo vaig assistir a Madrid, ja hi eren, no? El primer any de Zapatero. Però eren, bueno, era un element que estava allà, que significatiu, que apareixia més o menys mencionat a les cròniques, però no molt destacat. Això en aquests moments s'ha convertit ja en un aspecte categòric de la festa del 12 d'octubre. Jo, si fos nacionalista espanyol, estaria preocupat, perquè penso que la festa d'un país es caracteritzi i tingui com a principal element categòric esbroncar els adversaris, no? Em sembla com, en fi, no sé si hi ha moltes festes nacionals que pivoten sobre aquest punt, no? O sigui, la festa nacional espanyola en aquests moments consisteix en anar a esbroncar l'adversari. Perquè l'altre no està molt clar exactament que és el que se celebra, no? El 12 d'octubre, el descobriment d'Amèrica, la relació amb Llatinoamèrica, és una qüestió complexa que va evolucionant al llarg del temps, perquè en cada moment té unes tonalitats diferents, no? I que al final aquest espai, diguem-ne, simbòlic, acabi ocupat per l'esbroncament, és a dir, per una celebració de la divisió interna del país, en definitiva és això, pues, doncs la veritat, crec que el problema no és que esbronquin el president del govern, el problema és que la festa del 12 d'octubre ha entrat en crisi seriosa.
Abans d'escoltar-vos, Antoni i Pablo, deixeu-me dir-vos, ja us aviso ara que des d'ara i fins a les 11 pot ser que us talli en qualsevol moment. Tu també, Arnau, quan hagis d'entrar, entres. Si pel que sigui el micròfon de l'Arnau no capta tot el so, també doncs tenim pujarem el canal del 24 hores a veure si així també el podem sentir. Ara, Arnau, t'aviso, mirant des de la televisió arriba comboi de molt cotxe negre amb,
sí, de fet. Per tant, ens diuen des de la Casa Reial, algunes persones que treballen a la Casa Reial, que els Reis ja estan arribant, estan enfilant aquests últims metres fins aquí a la tribuna de les autoritats, i que per tant és qüestió de minuts, de pocs segons, que arribin com a mínim els Reis d'Espanya, insisteixo. Si no em dieu el contrari, Pedro Sánchez encara no ha arribat.
Si van amb tots, que vagin amb tots els cavalls a darrere, és alguna pista? O també rep igual a Pedro
que
Sánchez?
Que són els Reis, que són els Reis d'Espanya.
Tots els cavalls són els Reis, estan arribant.
I els Rolls Royce.
Exacte, sí senyor.
El que va, és el Rolls. És un rol.
Aquest és el cotxe, aquest és el cotxe on van els Reis d'Espanya, tant Matia
Franco,
Felip VI com Letizia.
Com hacía Franco, el coche, digo,
el mismo coche que utilizó, claro, era el mismo coche.
Aquest recorregut,
el caudillo.
Aquest recorregut, Arnau, és gaire llarg.
Clar, el problema és que aquest any és diferent el sentit de la marxa, el sentit de la desfilada, i per tant els metres entre l'estació de Totxa, que és on comença aquesta desfilada, i el lloc on hi ha la tribuna, no és gaire llarg. Per tant, potser són uns ara em tiraré la piscina, però potser són uns 300-400 metres, que és veritat que fan, si no em dieu el contrari, per les imatges de televisió, a un ritme molt lent, amb
molt
el cotxe van lents,
molt
per tant això es farà llarg. Suposo que arribaran a les 11 en punt. Ara mateix són les, mira, i 58, falten 2 minuts,
sí.
Per tant arribaran amb els sons, amb els senyals horaris.
Arnau, ara mateix veiem per imatge de televisió Pedro Sánchez en aquest moment saludant a Isabel Díaz Ayuso, a José Luis Martínez Almeida.
I sentim els xiulets de fons. Vosaltres no ho sentireu perquè és veritat que queden molt lluny aquests xiulets del públic. Uh-huh. Està xiulant perquè suposo que veuen les imatges de televisió quan ha arribat ara Pedro Sánchez, la gent, tot i estar molt lluny, xiula a l'espera de que arribi el rei d'Espanya quan ja veuen a Pedro Sánchez aquí al lloc esperant els reis d'Espanya.
Això que escoltem és 24 hores, s'escolten els xiulets clarament, Déu-n'hi-do, escoltem-nos un moment. L'esbroncada és considerable just en el moment en què Pedro Sánchez s'apropa cap a aquest comboi que ara comentàvem, el que arriba, doncs arriben els reis d'Espanya. La xiulada, pel que hem pogut escoltar pocs segons, però i tot i que estava lluny, com ens ha anat explicant l'Arnau, la xiulada és considerable, és maca l'esbroncada.
I jo us diria que tenint-lo a ell, a Pedro Sánchez, a relativament pocs metres, ell l'ha escoltat, no l'ha escoltat molt fortament, però l'ha escoltat, per tant, aquest xiulet. Sí que és veritat que a diferència d'altres anys, a diferència com a mínim de l'any passat, no s'han escoltat, perquè queden molt lluny, els insults que sí que hi van haver l'any passat.
I després, ara, on es col·locaran? On van?
Ara es col·locaran en aquesta tribuna reial que hi ha i que presidiran, evidentment, els reis d'Espanya. Al seu costat hi haurà el president espanyol i alguns ministres que ja estan col·locats a les tribunes laterals. També l'acompanyaran Isabel Díaz. De fet, les persones que esteu veient, Isabel Díaz Ayuso, Margarita Robles, no sé si hi ha algú més, estaran en aquesta Almeida, com a representant de la ciutat de Madrid, estaran en aquesta tribuna principal acompanyant els reis d'Espanya. Esperaran a que arribin ells, a que arribi aquest Rolls Royce, que jo diria que ja deu...